Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7. Com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the party. Say what?
La Primera Pedra, ens despertem amb moltes ganes de fer esport i avui volem parlar d'esquiar, perquè és que el temps ens està posant amb safata d'or. I on anem? Doncs avui ens anem cap a Font-romeu Pirinès 2000. Volem parlar amb la cap de comunicació, amb Mode. Mode, molt bon dia.
Bon dia.
Contents de que aquest temps de moment estigui acompanyant també, no?
Estem encantats, de veritat, que tenim molta sort amb aquest anticiclón i tenim condicions excepcionals.
Clar, això és el que volíem saber, perquè tenim un anticicló que ens està donant una temperatura perfecta, però volíem saber l'estat de la neu. Com la teniu aquí?
Pues la tenim perfecta, perquè la veritat que tenim molta sort de tenir sol durant tot el dia i després a la nit torna a venir el fred i doncs el mantell de neu realment es conserva molt bé i encara tenim gruixos de neu superinteressants amb més d'un metre cinquanta dalt del domini i quasi bé un metre vint a baix del domini.
Déu-n'hi-do, no sé, la gent que no hagi anat encara aquesta temporada, no hagi vingut aquí a Font-romeu Pirinès 2000, quines novetats es trobarà?
Bueno, una primera novetat que trobaran és la nova pista verda, que es diu la pista Fornells, que permet, per fi, enllaçar amb el sector de Pirine 2000 sense esforço. Perquè doncs, els que coneixen el domini de Font-romeu Pirine 2000 saben que fins ara, per fer aquest enllaç, s'havia d'empènyer una mica als pals, i ara ja no. Gràcies a aquesta nova pista verda doncs es pot arribar fins a baix de l'estació de manera molt còmoda i a més amb una vista fenomenal a la muntanya del Cambra d'Asa.
Oh,
i realment és una pista molt, molt agradable per fer.
Tenim moltes ganes de natura i moltes ganes de veure muntanya, per això ens ve tant de gust també anar cap a la neu. Si hi ha gent que no està massa habituada a esquiar bé, de veritat, quines activitats els hi proposeu?
Tindrem dues. Una activitat que es pot fer en família, que és l'snow tubing, que és això de relliscar com un gran dònut inflat a la neu. I doncs tenim tres carrerons de neu amb perfils diferents que realment permeten doncs, fer aquesta activitat que es pot alcançar fins a un 40 km per hora durant les baixades. Doncs són realment sensacions fortes per tota la família. I una activitat més tranquil·la que permet doncs, poder descobrir el domini de Font-romeu Pirine 2000 i els punts més alts de l'estació són els que li diem nosaltres les sentiers givrés. Són sentiers pels pietons, pels que fan randonée nòrdica, que s'alcancen doncs, fent agafant el telecadira fins al punt més alt i després doncs, hi ha cinc recorreguts de dificultats diferents per poder tornar al punt de depart.
Fantàstic. Jo crec que a més són unes pistes molt familiars, perfectes per venir amb tota la família.
Sí, Font-romeu Pirine 2000, un punt molt important que té és que realment tota la família n'hi ha per tots els nivells i totes les edats. I sobretot pels principiants, pels nens que volen aprendre a esquiar, tenim l'espai lúdic, que és un espai de 25 hectàrees, on es pot aprendre a esquiar amb tota seguretat i amb una lògica de progressió. Hi ha, per exemple, 5 rastres de nivell doncs, que va creixent, amb una cinta, després agafen una rastra més gran i encara una altra, i doncs totes les pistes poden aprendre a esquiar, doncs fent, per exemple, després quan ja saben girar, poden fer un slalom, hi ha una pista amb un crono, Hi ha doncs, una pista on es pot aprendre una mica el freestyle. N'hi ha realment per totes les edats, també amb l'Snow Park, on tenim realment un parc on la gent es pot aprendre a fer el freestyle.
I una vegada ja estiguem cansats, a més la zona ens permet anar a fer uns dinars o uns sopars, potser millor, fantàstics.
Sí, a més tenim una novetat molt important també al domini, que és el nou restaurant La Gallina, que està a dalt del domini esquiable, La Gallinera, que està obert doncs, de dia pels esquiadors, però també un cop heu acabat d'esquiar, ja heu tornat a l'apartament, podeu tornar doncs, a posar el domini i allà us puja un retrat amb una cèl·lula que pot transportar 20 persones i us porta doncs, fins a dalt al restaurant, on allà podeu gaudir d'una gastronomia de muntanya realment boníssima i després tornar a fer la baixada amb retrat. És realment una experiència molt única de viure.
Doncs ens ve molt de gust, com dèiem, estar en natura, fer esport i, com no, evidentment, una bona gastronomia, que no, ningú dirà que no. Moltíssimes gràcies, Mot, cap de comunicació de Font-Romeu Pirinès 2000, i vindrem perquè tenim, com dèiem, ganes de tornar a veure aquests territoris que ens agraden molt aquí a la Catalunya Nord. Moltes gràcies.
Gràcies, us esperem.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Repoblem és un compte de Twitter i d'Instagram que s'ha fet conegut a les xarxes per la seva activitat contra la despoblació dels pobles de Catalunya, posant en contacte famílies que decideixen buscar habitatge a zones rurals i municipis en risc de despoblació. El seu responsable, el Toni Lloret Ortínez, és també autor d'un llibre publicat aquest octubre que es diu Repoblem, l'any que vam tornar al poble. I avui volem parlar de tot plegat amb l'autor, amb en Toni Lloret. Toni, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
En principi, primer és el Twitter i les xarxes socials per amb aquesta voluntat de reactivar la població de pobles petits a Catalunya. Com és que neix aquesta iniciativa?
Bé, és una iniciativa que neix a l'agost del 2020. Després de la primera onada ja hi ha com doncs es detecten tot de casos de persones que surten de la ciutat provisionalment o més definitivament. I ja es comença a veure que és un fenomen que és internacional, no? I llavors a mi em semblava, perquè doncs, jo sempre estic una mica doncs, interessat en tot el que passa en zones despoblades, perquè he vist que en un micropoble de l'Anoia, que és la Sensola, i d'alguna manera doncs, veig doncs, totes aquestes coses que comporta el despoblament, no? I una mica el que vaig intentar era casar o contribuir a al final tampoc no és res més que un compte de Twitter i d'Instagram, però intentar casar doncs, a aquestes persones que buscaven establir-se al món rural amb sobretot els pobles que més necessitaven habitants per mantenir serveis fonamentals. No?
Clar, perquè a més amb la pandèmia la gent ha notat la necessitat de retrobar-se amb les arrels més rurals, a tornar a trobar-se amb la natura, i no sé si ho heu notat també, les ganes de molta gent de potser replantejar-se la vida i anar-se'n a viure en una zona rural.
Sí, jo, d'alguna manera sí que quan parles amb gent que vol fer aquest pas o que ja l'ha fet, sempre et diuen que això, bueno, que circumstancialment ho han fet ara amb la pandèmia, però que és una cosa que ells ja volien fer de fa molts anys, no? Mm-hmm. Jo penso que sí que la pandèmia ha trastocat prou les coses com perquè molta gent s'hagi decidit, no? Que, és a dir, potser molta gent ja ho volia fer i amb la pandèmia, doncs, o per la possibilitat de teletreballar, no? O perquè doncs, molta gent també ha perdut la feina en aquella primera fase doncs, de tancaments, de ciutats, de negocis, etc. I d'altra gent que també, doncs, fruit d'aquest patiment col·lectiu que portàvem tots doncs, aquests mesos veient molt les conseqüències hospitalàries, morts, etc., també hem vist que era un recurs finit la vida i que, per tant, o ens decidíem a fer el que sempre havíem somiat o potser doncs, no tindríem més oportunitats.
Mm-hmm. Perquè, de fet, Repoblem, l'any que vam tornar al poble, expliques una mica això, no? La teva pròpia experiència.
Sí, el llibre neix una mica pel fet aquest, no? Perquè jo al final creo dos comptes, a Twitter, l'altre a Instagram, tampoc sé massa si tindran molt recorregut, i el que et trobo és que de seguida doncs, es crea doncs, una massa de seguidors important, té molta difusió als mitjans, i llavors em sentia una mica en fals parlant de segons quins temes que quan em posaven micros no, davant i em preguntaven coses del món rural i llavors vaig intentar a partir de les històries d'aquests repobladors anar a fer un viatge per aquesta Catalunya congelada, perquè el llibre està escrit als mesos de tardor i hivern del 2020-2021, doncs amb el país congelat vaig anar a veure repobladors, i a partir dels repobladors incipients, però també els que ja portaven molts anys, vaig anar a intentar parlar sobre què els havia motivat a fer aquest pas, quins eren els projectes de vida que estaven fent, perquè sempre quan algú s'estableix o es queda al món rural o hi torna, si és que ja n'era i en va marxar, sempre té un component molt gran, no? El projecte de vida que hi vol fer amb aquest lloc on el fa, no? I m'interessava això. I a part també pensava que era important reflectir l'estat del món rural doncs a partir dels alcaldes, dels regidors, de les persones que estan als micropobles. És a dir, això és una migració interior, però si només parlem dels migrants no estem recollint tota la part de la història. Per això m'interessava veure quins eren els projectes, les problemàtiques, les visions de totes les persones que al final estan al capdavant dels micropobles.
Repoblem, l'any que vam tornar al poble, un llibre que recomano moltíssim a tota aquella gent que tingui ganes de llegir experiències de com adaptar-se a la zona rural, i tota aquella gent que també, per què no, estigui plantejant-se un canvi de vida i tornar a l'entorn rural. L'autor, com dèiem, és Anton Lloret, que és llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona i treballa com a conservador al Museu Molí Paperer de Capellades. Ton, moltíssimes gràcies, i digue'ns on et pot trobar la gent, la teva compte de Twitter i d'Instagram.
Sí, Twitter és Repoblem, @Repoblem, i Instagram és repoblem.cat.
Repoblem, @Repoblem, i a Instagram repoblem.cat. Doncs allà trobareu el Toni Lloret i totes aquestes experiències que dèiem sobre el món rural i com tornar-los a poblar, aquests petits municipis que a vegades fins i tot poden estar en risc de desaparició. Moltíssimes gràcies, Ton. Ens tornem a parlar.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Una abraçada.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
En una societat egocèntrica on tothom es mira el melic i que intenta fer veure que tot li va fantàstic per no sentir-se fracassat davant del postureig de les xarxes socials, trobem infinits complexes de les persones que modifiquen el seu comportament. Complexes físics, per exemple, de caràcter, que si sóc peixet, que si estic gros, que si sóc molt tímid. I entre els molts complexes que trobem, n'hi ha un que ens crida l'atenció i que, curiosament, és un complex molt més freqüent del que ens pensem, i és el complex de Wendy. I per parlar-ne tenim a la Marta Torra. Marta, bon dia.
Molt bon dia, Noemí, com estem?
Doncs amb ganes de conèixer des del punt de vista psicològic aquest complex de Wendy, què vol dir? Què és exactament?
Doncs mira, està caracteritzat per la necessitat aquesta d'assumir les obligacions d'una figura protectora, no? En principi, totes les mares semblaria que poguessin tenir aquest complex, no? Perquè intentem cuidar els nostres fills, intentem que no els falti de res, intentem protegir-los, però la diferència és que el fet de donar protecció i cura als altres fa que les persones que el pateixin es descuidin d'elles mateixes i, a més, no tenen per què ser mares, no? Aquestes persones, fins i tot, poden arribar a controlar el que fan les persones a les que cuiden amb l'excusa de procurar-los el millor per elles, no? I tot i que la majoria de les persones que el pateixen són dones, hem de dir que no és un complex exclusiu del gènere femení, igual que passa amb el complex que s'associa sovint aquest, que és el complex de Peter Pan. Aquest, aquest complex, el de Peter Pan, potser ens sona una mica més, perquè es donen persones que presenten dificultats per fer front a la seva etapa adulta, no? Mm-hmm. I són incapaços d'assumir les obligacions i responsabilitats que el fet de ser adult comporta, i això també els implica que tinguin problemes amb les seves vides personals, familiars, professionals...
Suposo que el complexe de Wendy és la nena que cuida aquests germans petits, per tant, seria tot el contrari una mica.
Exacte, exacte, i a més el Peter Pan, si us recordeu que l'origen del nom ve d'aquí, del conte de Peter Pan, si us recordeu del conte, Peter Pan va buscar la Wendy i veu amb ella la mare que no va tenir, i tot i que no vol créixer perquè torna a la ciutat dels nens perduts, doncs la Wendy, la condició per anar-hi és emportar-se amb els seus germans, perquè ella allà amb els nens perduts es comporta realment com una mare, no? Intenta cuidar-los i protegir-los.
I com són aquestes persones que pateixen el complex de Wendy?
Doncs mira, el que potser ens crea més l'atenció és que es preocupen a l'accés per la seguretat de les altres persones, adaptant la seva vida personal a les necessitats dels altres. Uh-huh. Ocupen el seu temps i la seva energia en preocupar-se que els altres estiguin bé, que estiguin còmodes, i inclús adopten responsabilitats alienes com a pròpies i desenvolupen una intensa necessitat de sentir-se útils. Per exemple, en el cas de la parella, faran tot el que sigui a les seves mans per tal que aquests estiguin sempre contents, que mai estiguin tristos o enfadats, i tractaran de complir tots els seus desitjos, a vegades oblidant-se per complir de les seves pròpies necessitats i els seus propis desitjos. I per guanyar-se l'atenció i els afectes dels altres, aprenen a realitzar conductes que agradin als altres. És a dir, sempre estan mirant a veure com puc agradar jo als altres, per com em puc sentir útil cap als altres. I tot això ho fan inconscientment, perquè tenen molta por a ser refusats o abandonats, i per això són molt propensos al sacrifici, que perquè es tinguin en compte les seves accions. No? És aquelles persones que sempre diuen, ostres, com a sacrifica pels altres, tu ho fa pels altres, i per ella no mira res, no? Com que estan tan preocupats pels altres, passen pel davant les necessitats dels altres per les seves i assumeixen les responsabilitats que sobrepassen sovint les seves pròpies capacitats. És a dir, a vegades fan coses que ni ells mateixos ni elles mateixes poden fer ni poden assumir per capacitats que tinguin.
Uh-huh. I com podem saber si la nostra parella, la nostra mare, per exemple, o fins i tot nosaltres mateixos el patim, aquest complex?
Doncs mira, normalment hi ha dificultats per diferenciar les necessitats personals, no? I dels altres, normalment elles no en són conscients. I serà la persona que tinguin a prop les que ho identifiquin. És molt difícil per a aquestes persones adonar-se en que allò que estan fent no està bé, perquè amb elles les fa sentir bé. I a més pensa que culturalment les dones ocupen aquest rol de protecció que vella pels seus fills. Però també ho poden projectar cap a les seves parelles, també on es produeix una relació de manca d'igualtat, tant en les tasques com en les responsabilitats. Mm-hmm. I malinterpreten sovint els conceptes d'amor i sacrifici. I si a més viuen amb un Peter Pan, que acostuma a passar...
Acostuma a passar. Mm-hmm.
Sí, els tres Peter Pan s'ajunten amb Wendy, doncs assumiran totes les responsabilitats que el Peter Pan del seu costat no pot assumir.
Clar, i com ho superem, aquest complex?
Doncs mira, hem d'aprendre a superar la por al fracàs, la por al no ser acceptats, aquesta por que tenim tots, no? Que tots volem agradar als altres, però no passa res. I no, el que hem d'aprendre és que no podem agradar a tothom i que hem d'assumir només els compromisos que puguem assumir i entendre que les relacions es basen en l'afecte, en l'amor, en l'equitat i el compromís i la protecció mútua. Que realment, just això, la protecció mútua és, i les relacions iguals són les que ens permeten alliberar-nos de responsabilitats que no són nostres, que no són les d'un mateix. I això ens proporciona una mica d'equilibri en la gestió emocional de la parella. I una altra cosa superimportant, hem d'aprendre a ser nosaltres mateixos, a tenir aquest raconet nostre que només és nostre, aprendre a buscar-nos objectius, metes pròpies, independència i llibertat per prendre decisions i dur a terme una vida adulta sana.
Mm-hmm. I suposo que si la cosa ja acaba afectant-nos en el dia a dia, doncs recórrer com sempre a la teràpia, que també ho recomanem quan no ho podem controlar.
Sí, a més sovint, mm-hmm. És sovint en aquest complex que la gent que el pateix realment doncs, no sigui capaç de fer-ho sola i hagi de recórrer a nosaltres, els psicòlegs, per poder-ne fer front.
Doncs el complex de Wendy és un complex que, com dèiem, és molt més freqüent del que pensem. Marta Torra, moltíssimes gràcies.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres. Bona setmana.
Bona setmana.
La primera pedra.
És el moment de saludar en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé.
He sigut l'oblit, sempre a l'ombra del qui diu que val. M'ho he fet perdre els ulls com pretenia veure i clar.
Sentir-se oblidat o rebutjat, vivint sempre de les engrunes que deixen anar els que trepitgen fort, cansa. I cansa molt. Hi ha molts col·lectius que se senten de segona, i la veritat, quan ho penses. Sabem, tenen tota la raó del món. Per exemple, tots aquells que han nascut amb problemes físics o psíquics. Aquells que trenquen el que la societat defineix com a normal. Sovint exclosos, sempre relegats, lluiten per treure ni que només sigui el cap per aixecar el vol. Cal valorar la seva fermesa, el seu poder de convicció. Diu la pegatina, he estat l'oblit, sempre l'ombra del qui diu que val. M'heu fet perdre els ulls quan pretenia veure-hi clar. Si em poseu barreres, jo les trencaré volant, soc de fer-me entendre amb les mans. Tendim el menyspreu a la desconsideració i ens refugiem en la rendibilitat, el temps o la destresa per aplacar el coquet de la reprovació interior. Aleshores es planten i ens diuen a la cara allò que un dia vam oblidar. Jo sóc com tu i no m'assemblo a ningú. Jo sóc com tu i no m'assemblo a ningú. L'autoconsideració d'aquesta singularitat, com ens canta la pegatina, tensiona el propi raonament i, defugint qualsevol paternalisme, mirem al costat i obrim espais que havien tancat. Diuen, m'heu jutjat a cegues perquè encara no sabeu com sóc. He volgut ser llum, però si m'imagineu, m'heu fos. Mira com ressona la covardia del món. Ens veuen capaços de tot. Una fuetada als catàlegs admesos com a pertinents. Un llamp de claror enmig de l'aiguat que va caient.
I no m'assembla a ningú, però sóc com tu, com tu, com tu. I no m'assembla a ningú, jo sóc com tu, com tu, com tu. I no m'assembla a ningú, jo sóc com tu.
Segueix-nos a Twitter, @primerapedra.
La setmana passada vam anar al Liceu amb la Dama de Piques. Avui, escolta'm, una mica de Verdi.
Home, com ho saps tu?
Home,
qui t'ho ha dit?
Mira, tinc un ocellet que m'ho explica
tu. Ves, luego, ya te digo. Mare meva, doncs aquí estem, escolta, fent sessió de manicura, de cremes.
Ai,
estem provant això, la gent que ho sàpiga, que
exacte.
Ens estem provant gels hidròfobs.
Una ureta, aquest fa, me'ns agrada molt, eh?
Sembla que estigui llimonar, no podem dir marques, eh?
No, però sí que ho podem dir, perquè aquesta marca és molt natural.
No, que no cobrem.
No, és veritat, si no que t'ho patrocinin. Però m'agrada molt aquesta olor. Saps que hi ha molta gent que s'ha enganxat a les olors d'aquests alcohols? Tu també, jo ho veig.
Digo, jo sóc un d'ells, sóc un afectat
doncs
d'aquests, un damnificat. Bueno, en fi, que
ara
anem a parlar d'òpera.
Aquestes olors, anem a parlar d'òpera i Verdi.
Parlem de Verdi. I a més avui parlem d'una òpera específica perquè si fa uns dies, ja fa temps, l'any passat vam parlar del Big Bang wagnerià i vam parlar de la seva primera òpera, avui toca parlar de la primera òpera d'aquest Big Bang, d'aquest naixement de Verdi, operísticament parlant. I això implica parlar de l'Oberto Conte di San Bonifacio. Allà vamos. Això que escoltes és el principi del principi del principi del principi. Segurament hauria composat altres coses al conservatori i tal, però la primera òpera que aixeca el
taló
és aquesta. Això són les primeres notes operístiques. Poca broma, estrenada a l'Escala directament, o sigui, li van demanar que estrenés allà, a l'any 1839, així que alguna cosa deurien veure els de la casa per contractar Verdi, no només per aquesta òpera, sinó per tres òperes més. Una que ja coneixem, perquè l'hem fet aquí en aquesta temporada, El giorno di Regno, te'n recordes? Aquella comèdia que
sí,
va sortir
senyor.
Tan malament, que va dir nunca
Prou.
Más. Després el famós Nabucco, que en vam parlar a la primera temporada, i una que ja en parlarem, si voleu, que és el Lombardi a la primera creuada. O sigui, aquesta seria la quarta. Les quatre primeres les va fer a l'Escala. I com dèiem l'altre dia parlant del giorno, doncs ja trobem aquest Verdi que no res sentirem en òperes com a la Tila, com al Trovatore. I a més, en aquesta ja presenta grans moments, eh? Avui veurem un gran quartet, veurem una gran escena final, és a dir, que ja trobem un Verdi que per estar començant ja és
sí,
un bitxo raro, ja és un geni, un geni. L'òpera passa a Itàlia, a l'edat mitjana. No és encara aquesta Itàlia com la coneixem avui en dia, són aquests estats. I en el primer acte coneixem el primer tenor del cànon Verdi. Ara el que escoltarem és el primer tenor que canta per Verdi, en Ricardo. Canta més xulo que un ocho perquè és un carrer... Ai, un carrer no, un guerrer, un guerrero.
Guerrero, sí, de guerra, exacte, sí, de guerra.
Que es casarà amb la Cunitza. Escoltem-lo.
Questi plausi a me d'intorno, questi voti io devo a lei sola che mi invita.
Primer tenor, ja està, ja el tenim. El primer tenor verdià, el Ricardo Daloberto. Ell va cantant, perquè a la propera escena entrarà la primera soprano de les òperes de Verdi, que es diu Leonora, una altra que també anirà apareixent altres cops, de nom. I entra trista perquè el Ricardo li havia promès amor a ella, però no, s'acaba casant amb la Cunitza, hem vist. I a sobre, per tota la vergonya que tot això li ha causat, el pare, Loberto, l'ha repudiada.
Oh.
Escoltem-la, la pobra. Pobreta, ja veus que mal.
Malament.
La senyora, rebutjada per tothom. Anem a un altre tema cabdal verdià que ens anirem trobant a la seva obra, que són les relacions paterno-filials. A Loberto apareix i al veure la filla doncs la segueix repudiant, no? Com dient aquesta, ara només em faltava trobar-me aquesta també per aquí. Ella li diu que no, que si es troba aquí, que si ha vingut al castell, no és per recuperar l'amor de Ricardo, sinó per denunciar-lo davant de tothom. I ara, llavors, la cara d'Oberto canvia i pare i filla fan les paus i juren vengança i tindrem, venjança, perdó, i tindrem, doncs, aquest primer duo entre pare i filla. Tu dius, ah, aquesta és la seva primera òpera. Ah, sí, això ja és de la primera òpera.
Sí.
Doncs sí, a vegades, des de la primera ja l'encertes i pam, i així va. Com acaba el primer acte? Doncs com dos fantasmes, pare i filla, es colen al castell i arriben a la cambra de la futura núvia, de la Cunitza, i li expliquen tot. La Cunitza es queda una mica amb la mosca darrere l'orella i li diu, mira, li diu al pare, tu amaga't i a la Leonora tu queda't amb mi i cridarem al Ricardo a veure com reacciona. Llavors, quan confronta Ricardo amb la veritat, aquest el que fa és negar-ho tot i diu, no, jo estic amb tu perquè la Leonora va ser infidel amb mi. Llavors a l'Oberto li agafa un calentón, surt de l'amagatall, fet una fúria i l'acte acaba amb aquest pim-pam-pum o en el que seria a l'òpera italiana un desafiament a mort. I així és aquí quan tenim aquest quartet tan meravellós de soprano, tenor, mezzo i baix. Aquesta, doncs tothom a tope, tothom enfadat a dalt de l'escenari, el director d'orquestra tocant a tota velocitat, i bueno, així s'acabaria aquest primer acte. A l'acte segon, mentre ells encara van cantant, la Cunitza diu que això de la boda no ho té clar amb en Ricardo i que, mira, millor deixem-ho estar perquè creu que la Leonora, les seves paraules tenen un eco de veritat. Llavors, a Loberto, com que si us en recordeu s'han emprenyat aquí al final del primer acte, està esperant el Ricardo per al desafiament i canta aquesta ària tan meravellosa per baix. Escoltem-lo.
L'horror del tradimento tiene lento il sangue il braccio
fantàstic, a més,
És en Samuel Raimi, un gran, gran baix americà, que, per cert, vull que veieu aquest experiment. Ara escoltarem el final d'aquesta escena cantat per un baix rus, que és l'Il Bratzakov, i va fer un disc dedicat a àries de baix de Verdi. Clar, el que passa és que és un disc de gravació d'estudi, per tant et pots permetre alguns luxes de ser més xulo que un ocho. Vull que escolteu, si us plau, com canta aquest final de l'escena. Mireu aquest agut final que fa i quan l'aguanta.
Caram,
bueno, nosaltres hem tingut temps d'anar a baixar a baix a fer un cafè, hem pujat, encara estava fent la nota, etcètera, etcètera. Això ja ho voldríem fer moltes vegades en directe, però els hi fa una mica de cague. Però clar, en estudi, queda...
Que es pot tornar a començar, si vols.
Queda així clar, més bonic, clar, però clar, bueno, clar. En fi, això era l'anècdota del dia. En fi, anem acabant l'òpera, sí. Tots dos es barallen, s'estan allà retent a pim-pap, espàs amunt i espàs avall, arriben les dues senyores, les del seny, i diuen que, si us plau, facin el favor de parar,
Que
semblen dos nens. Llavors, Cunitza diu que l'amor de Leonora per Oberto i per en Ricardo, per pare i per fill, és palpable, que es casi amb en Ricardo, que ella es retira. Els homes diuen, va, parem, perquè ens ho demaneu. Però no els hi expliquen a elles que la batussa seguirà en un altre lloc on no els puguin trobar. I vaja, si continua, perquè mentre el cor canta alegre, que bueno, més o menys les coses s'estan solucionant, apareix Ricardo dient que bé, que com era més jove i més fort, ensangonat, ha matat a l'Oberto, que era més gran i menys fort. Li diu a la Leonora que li sap molt greu i que, escolta, mira, que se l'estima i que es casin. Però Leonora ja ha perdut el poc seny que li quedava en aquesta òpera, i l'òpera acaba precisament amb aquest regalàs per la soprano, que és una escena com de la bogeria, on la Leonora decideix entrar a un convent, tot esperant que la mort la caci aviat i que, escolta, mira, l'últim que apagui la llum i tanqui la porta de cop. O sigui que així acabaríem, senyores i senyors. L'Estela Fulgurant de Verdi no ha fet més que començar amb aquest Oberto.
Doncs mira, una magnífica manera també de començar i de seguir-ho nosaltres. Marc, que tinguis bona setmana.
Una abraçada a tothom.
Adéu.
La primera pedra @racu.cat.
Els dissabtes anem al cinema. Joan Maria Morros, molt bon dia.
Bon dia.
I tu ens faràs a veure la crítica del que anem a veure. Ens aventurem o no? Sí, no? Val la pena?
Està bé. El que passa que són 2 hores i mitja.
Bueno.
Que haguessin pogut ser una miqueta menys.
Sí?
També
de dir,
si haguessis pogut agafar unes tisores i algunes escenes, retallar-les. A veure, la història és interessant, està molt bé. Les interpretacions, diguem-ne que són bastant acceptables. De fet, ella ha estat nombroses nominacions, ha guanyat algun premi, haurem de veure què és el que passa de cara als Oscars. I però això que et dic, és a dir, jo crec que 2 hores i mitja és una mica excessiu, i després també hi ha alguns problemes entremig, que no és com si semblés que la pel·lícula és del 2021, sinó com una miqueta més antiga pel que fa al muntatge. Tot i això, a veure, no seria un desastre, és a dir, la posa a veure, la història està bé, és interessant, i tot plegat pot ser una bona opció. Ara s'ha de tenir en compte totes aquestes premisses, i sobretot t'ha d'interessar molt la història, que és la història de Gucci.
It was a name that sounded so sweet, so seductive, synonymous with words, style, power. But that name was a curse too.
I aquesta és la Lady Gaga, que diguem-ne que hi va haver bastant debat abans de començar la promoció de la pel·lícula, perquè Clar, ella ha hagut de fer aquest accent italià perquè, evidentment, no ho és, no? I hi ha hagut un cert debat. És a dir, és molt interessant veure-la, sobretot en versió original, perquè vas veient bàsicament aquest
matís. També
és una de les millors coses que hi ha.
És que si
és
no
de les millors
això,
coses
ja...
que hi ha en aquesta... Sí, no, no.
Sant Gucci. Està bé, va, com a mínim aquí
això està molt bé. I l'ambientació està molt bé. És a dir, això seria un 10.
Va, perfecte, per
després, a veure, la interpretació d'ella no està malament. Ella ha guanyat uns quants premis menors fins ara. Diguem-ne que el més important és el que li va donar l'Associació de Crítics de Nova York, que no està malament, però els altres, diguem-ne, que estan una miqueta a la divisió inferior, pel que fa als premis. L'hereu de la casa Gucci és l'Adam Driver, que és el que cau perdudament enamorat de la Lady Gaga quan es coneix en una festa, i a partir d'aquí ella fa tot el possible perquè hi hagin totes les casualitats del món perquè es trobin.
I perquè... Pellina.
I perquè... Sí, 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 diguem-ne que m'ho sap una miqueta més que no pas ell. I, clar, doncs, ell...
Cau
rendit. Clar, si, totes les, si el món et porta que la coneguis i que estiguis amb ella, què ha de passar? Doncs
pues que la coneixeràs doncs, i estaràs amb ella.
Exacte. I a partir d'aquí és quan comença el matrimoni i anem veient també tota l'evolució de la nissaga, és a dir... El seu pare i el seu tiet, que estan al capdavant de l'empresa, doncs ell serà l'hereu i, evidentment, la senyora Patrizia, la Lady Gaga, clar, ella vol ser la senyora Gucci del món mundial, sense que hi hagi ningú més que li faci cap mena d'ombra. És una pel·lícula que està basada en un llibre de House of Gucci, A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed, i és això. És a dir, hi ha molt glamour, ens estem situant en aquesta època daurada en què hi havia les grans cases de moda, però, i això no t'oponos cap a spoilers, i només cal estar una miqueta, haver seguit una mica l'actualitat per saber què va passar amb Gucci. De fet, ara, la firma, que torna a estar, diguem-ne que en una situació de lideratge mundial, no hi ha ningú de la família.
Sí,
per tant,
sí.
Hi ha de veure aquí alguna cosa que hi ha. Juntament amb la Lady Gaga i amb l'Adam Driver, també tenim el Jared Leto, el Jeremy Irons, Salma Hayek i el Pacino, que fan papers secundaris.
Que déu-n'hi-do.
A veure, més enllà d'això, és a dir, si ja sabem que durarà 2 hores i mitja i que té algunes cosetes que fan que no sigui una meravella de pel·lícula, però es pot veure bé, és a dir, és una bona interpretació.
I si t'interessa la història.
Exacte, i si, a més, si ets fan de Lady Gaga i vols veure aquí doncs. Com ella fa, no?, aquest esforç per fer l'accent italià i tal, doncs, escolta'm, és una opció
sí,
fantàstica
sí.
Per poder passar, diguem, la tarda de dissabte. I ja veurem quina és la repercussió que té, evidentment, tota la polèmica que hi ha hagut sobre aquesta pel·lícula, que si la família, que si no van contactar amb ells, que si s'ho han inventat, que si deixen el nom de Gucci per terra... També diré que, clar, després del que els va passar amb aquesta família
bé, no
i el que van fer amb un assassinat entre mig, home,
sí.
A veure, tampoc que sí, no vinguem que sí, que aquí sí. Demanar, saps? Però està bé, està bé. Està bé. House of Gucci encara es pot veure al cinema, tot i que ja fa una miqueta que es va estrenar, i m'havia oblidat, el director és Ridley Scott, per tant, un dels noms, diguem-ne, importants en el món del cinema. Escolta'm, amb totes aquestes premisses, i si saps el que vas a veure, es pot anar a veure perfectament.
Doncs mira, ja la tenim, aquesta House of Gucci, que ens va agradarà veure la història de Gucci.
Jo crec que sí, jo crec que sobretot...
Bé, que només per això ja va la
pena. Ni que tinguis un mínim, sí. Un mínim interès allò, sí, per veure sí, tot sí. Això, jo crec que t'agradarà.
Fantàstic, i demà sèrie televisiva?
Sí, alguns morts. Ja tocava, home, tocava,
sí,
ja feia dies
sí,
que t'estava...
És molt difícil anar-nos esquivant en sí. El món de les sèries, els morts.
Sí, bastant.
Per això dic.
És complicat a vegades trobar que no n'hi ha cap. Però
bé.
Aquesta, a més és una sèrie de 2 temporades ja, però amb tot plegat són 7 capítols i està molt bé, però tot això demà.
Va, exacte. Doncs demà ens veiem aquí.
Que vagi bé.
Adéu-siau. Adéu. Ciència i ho fem avui amb la Cèlia Ventura i Gavarró, que ella és biòloga humana, que a més és una de les que també formen part de Neurones Fregides i que a xarxes la trobareu per @soctestauletes. Molt bon dia, Cèlia.
Molt bon dia.
Ganes de parlar d'una cosa que està totalment al dia, com és això de rentar-nos les mans, aquesta obsessió, però escolta'm, tot això devia començar algun dia, no? Que algú devia plantejar-se que rentar-se les mans evitava malalties.
Doncs sí, algun lloc va sortir, perquè mira que ja ho tenim posat a la nostra ment i diem...
Ara sí.
Segur que deu fer anys i panys que ens estem rentant i no ben bé. Per no. temes mèdics, si més no, no ben bé. Que dius, ostres, sorprèn.
És veritat, hi havia una època que no ens rentàvem les mans? Doncs sí.
Exacte, els metges no, i això és el que vinc a parlar. Parlem del segle XIX, de mitjans, de 1840,
Caram,
cap allà.
És relativament recent.
Sí, exacte, anem cap endarrere, però no tant.
No
I
tant.
Parlem d'un individu que es diu Ignaz Semmelweis, que és hongarès, per tant segur que ho he pronunciat malament. Era un metge hongarès que treballava a un hospital de Viena. I era un hospital universitari, molt gran, de fet tenia dues clíniques dedicades a temes de maternitat. Una era portada per metges i d'altres doncs, per infermeres. Aleshores estaven dividits entre les dues. Fantàstic. Però aquest home es va adonar doncs, que hi havia una diferència molt gran entre les dues clíniques i era la mortalitat. És a dir, en una clínica hi havia tres vegades més morts.
Caram.
Que dius, no, és fàcil de dir, però són moltes morts. I va dir, això ho he d'investigar. I va dir una mica Sherlock Holmes, a veure si trobo quina és la causa que hi ha al darrere d'això. I va investigar doncs, el clima, la temperatura, la quantitat de gent que hi havia. Fins i tot hi havia un capellà que anava passant per allà amb una campaneta fent-la sonar en la clínica dels metges per tal doncs, de purificar ànimes quan les dones morien i tot això. I el metge va dir... Això segur que m'està estressant les dones i me les està matant.
I per les mata.
I va dir-li, cap allà, vés a fer les rondes a un altre lloc.
Ah, sí? I no va canviar.
I no va canviar. No
per
va
tant,
canviar.
No era el capellà.
No era el capellà. I va dir, ostres, doncs a veure què més pot ser. I aleshores va topar amb un tema molt interessant, que era un hospital universitari. Bueno, universitari d'aleshores, és a dir, que tenia estudiants. I els estudiants, doncs a vegades els agrada també doncs, que els metges els ensenyin com són els cossos per dins. I fer autòpsies.
Clar.
I llavors, clar, estaven fent autòpsies amb els cossos, no sé quantos, i venia algú i els deia, escolta, doncs que la Florència està a punt de tenir un fill. Doncs anem a veure la Florència. I s'anaven directament a veure la Florència, i això de rentar-se les mans fa perdre una mica el temps.
Clar, i anaven justament quan acabàvem de tocar un cos d'algú que havia mort, i per tant hi havia una causa de mortalitat, i per tant potser hi havia virus, bactèries, etc.
Exactament, que ara mateix diem, home, per favor, però renta't les mans, que cosa tocar un cadàver, és una mica fastigós. Però aleshores doncs, no els hi posaven tanta importància i se n'anaven directament, després d'haver obert un mort, doncs a tallar i obrir a ajudar en el part. Que dius...
Horrorós.
Quin parcal.
Clar, però que ho va descobrir, va intuir que aquesta era la causa.
I la manera que ho va intuir va ser perquè un amic seu es va tallar amb un dels estris de fer autòpsies i es va morir al cap de poc amb uns símptomes molt similars als de les mares. Va dir, un moment, aquest home no acaba de tenir un fill, què acaba de passar? I va dir, aquí hi ha alguna cosa estranya, i aleshores no existia aquesta teoria doncs, dels patògens i tot això, sinó que creien els miasmes. És a dir, creien en pudors que sortien de les aigües dolentes i coses així. I ell va dir, aquests cossos, quan els estem tocant, estem fent que males olors a través de partícules cadavèriques es apagin als nostres mans i després les portem a les dones sanes, que la seva teoria al darrere era...
Insostenible.
Insostenible i no gaire correcta. Però la conclusió que va arribar era fantàstica, perquè era, ens hem de rentar les mans. Que dius, que bé.
Home, molt bé, molt bé. I va ser fàcil d'explicar-ho i que la gent se'l cregués i que li fessin cas?
No ben bé. Ell ho va aplicar en el seu hospital. I en el seu hospital ho van aplicar i va anar fantàstic. I fantàstic vol dir que va reduir un 90%
Imagina't.
Les morts. Que dius, mare meva, al cap d'uns mesos van passar d'un 18% a un 2%. I alguns mesos no tenien cap mort. Que dius, home, això és fantàstic, per què no ho fem així més sovint? Però els altres metges no s'ho van prendre gaire bé. I el raonament era molt simple, que és... La gent, els metges eren generalment gent de classe alta o classe mitjana, i si tu els dius, home, no us esteu rentant les mans i sou la causa de totes aquestes morts perquè sou gent bruta, home, era una mica un insult.
Sí.
I van dir, això no ens ho dius a la cara. I el van començar allà, el van fer fora de la feina finalment, i no va acabar gaire bé.
Ai, pobre, quina llàstima, perquè realment va ser un gran descobriment.
Un gran
descobriment. Que ens està salvant vides fins i tot ara.
Exacte, ens està salvant vides i va ser un gran descobriment, però ell, bueno, va acabar superobsessionat amb el tema, també va començar a dir que tot era per no rentar-se les mans, cosa que no era ben bé correcta tampoc, i es va començar a obsessionar i als 47 anys va tenir una crisi nerviosa, els seus companys de feina el van tancar en un asil, amb una història que és molt dramàtica, la veritat, que dic, mare meva, i al cap de 15 dies va acabar morint a llens, perquè ens imaginem que en aquelles èpoques tampoc era que fos un lloc fantàstic.
No, segur que no.
No, se li va engranar una ferida que li havien causat doncs, el personal del lloc i va acabar morint al cap de res.
Oh.
Sí.
Pobre, doncs en canvi el llegat que va deixar va ser espectacular.
Altra gent a la vegada també van arribar a les mateixes conclusions, als Estats Units, o per exemple una britànica que s'anomena Florence Nightingale, que és una fundadora de la infermeria moderna. és una, un gran personatge, i ella també va arribar a la mateixa conclusió, que és: entre pacients, netegem-nos les mans. I es va començar a estendre així, doncs, gent que arribava a la mateixa conclusió, científics de gran renom, com els 50, tenim el Pasteur, pasteurització de la llet, tot plegat, que va dir: ostres, si bullim una cosa i la tanquem al buit, no apareixen coses dolentotes, potser té alguna cosa a veure. També doncs, va començar a venir Koch, van començar a descobrir els virus als 90, i llavors va ser quan es van començar a creure doncs, que no era tot el tema aquest dels miasmes, sinó que hi havia patògens, hi havia microorganismes que causaven les malalties. Que potser el nostre científic, aquest metge, doncs, va arribar una miqueta abans d'hora. Potser no van ser les formes, no sabem molt bé el que va ser, però el va tocar fora de temps.
Ah, però bueno, a ell li hem d'agrair, evidentment, aquesta troballa, no? Decidir que rentar-se les mans salvava vides.
Exacte, aquesta primera troballa, aquest patrimoni cultural, i que tots ara ens rentem les mans, ho vull pensar, que tothom ho està fent.
Jo crec que a hores d'ara, si alguna cosa m'ha pres amb aquest virus, és que ens hem de rentar les mans.
Exacte.
Això ens ha quedat molt clar. Doncs escolta'm, Cèlia, moltíssimes gràcies, i recordeu que si la voleu seguir, doncs ella és Soc Tastaulletes, i la trobareu a les xarxes, i a més la trobareu també a Neurones Fregides. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
I bon any.
Bon any.
La primera pedra ens agrada prendre'ns la vida en filosofia, i ho fem de la mà d'algú que en pot parlar, la professora de filosofia de la Universitat de Barcelona, la Montse Crespín. Montse, molt bon dia.
Bon dia, Noemí.
Ara parlàvem d'això, de prendre'ns la vida en filosofia, i en temps de crisi podem parlar que hi ha dilemes quotidians molt més concrets. I avui volíem agafar una pel·lícula que t'ha semblat com a molt representativa d'un dels dilemes quotidians que ens porta el temps de crisi.
Content de fotre la merda a tot l'equip.
T'as dit à certains que c'était mieux que je sois licencié parce que sinon ce serait eux.
J'ai jamais dit ça.
Tu n'as pas de cœur.
Parlem de la pel·lícula Dos dies, una nit, any 2014, que és dels directors, els germans Jean-Pierre i Luc Dardenne, belgues. I aquesta pel·lícula, encara que és això, del 2014 fins a avui dia, doncs ha passat una miqueta de temps, el que aporta és una via per, a través del cinema, reflexionar sobre dilemes habituals, no? O dilemes quotidians, que comentaves tu també, Noemí. Recordem la sinopsi, breument, de la pel·lícula, perquè ja ens planteja el dilema ètic. I diu, no? Sandra, ajudada pel seu marit, solament disposa d'un cap de setmana per visitar els seus companys de treball i convèncer-los que renunciïn a la seva prima salarial per tal que ella pugui mantenir el seu lloc de feina. El film situa l'espectador, a nosaltres, en l'interior d'aquesta vivència, d'aquesta angoixa que té la Sandra, la protagonista, i també ens situa d'una manera, doncs, tensionada entre haver de triar entre les dues opcions. No? Imaginem que nosaltres som els companys, que és el que faria: renuncio a aquest plus salarial i, per tant, no? El que faig és ajudar la Sandra, o bé el que faig és no ajudar-la, no? I prendre la decisió d'agafar aquest plus. I una cosa que s'ha de fer constar, els directors no ho volen indicar amb una clau maniqueïsta. No és una qüestió de que hi hagi una decisió correcta i d'altra que no ho sigui. I per què això, no? No és allò de el bien i el mal.
Que, no. Moralista, no?
Pensem que el treballador al qual la Sandra li demana ajut també és una persona que pot necessitar aquest plus salarial. Estem parlant de treballadors, obrers, obreres, doncs, que tenen unes necessitats. Per tant,
un context de crisi.
Correcte.
I gent de treballadora humil, tota ella.
És a dir, que no és tan senzill, sí?, com simplement veure una lectura molt plana de ser o no solidari amb ella, sinó que potser perdre aquest plus salarial a mi em comporta, doncs, no sé, no? No poder, doncs, pagar un deute que tinc. És en aquesta clau en la qual
es genera aquest debat, no?
Sí, i per això ens crea aquesta molèstia. Però, a més, clar, no? Ells fan tota una reflexió en aquesta crisi, crisi que era molt present el 2014, perquè ara tornem a tenir sobre la taula.
Desgraciadament.
Sí, sí, malauradament, perquè, clar, no ressignifica conceptes i processos, no? Del tema laboral i econòmic. Per exemple, no, Noemí, a tu què et sona quan parlo de capital humà?
Sí, sí, és els termes amb els que s'utilitza ara per parlar de la gent que treballa en una empresa, però que té unes connotacions molt capitalistes, no?
Clar, estem mensurant, no?, o comptabilitzant la qualificació i les aptituds dels treballadors i les treballadores, però que són rellevants per l'èxit o pel fracàs de l'empresa. Clar, fica d'una banda capital i d'una altra aquesta idea humana ja ens ha de cridar l'atenció, i és part del vocabulari econòmic actual. I segona cosa interessant, com a vegades les empreses no decideixen. L'empresa podria decidir acomiadar o mantenir en el seu lloc de feina la Sandra. A qui li passa aquesta responsabilitat?
A la resta de treballadors, clar, evidentment.
I això és una manipulació de la participació col·lectiva.
És una deshumanització del personal humà
i és un rentar-te les mans i al final tu poder dir que la responsabilitat és dels seus companys, no teva. Tu no has fet res, tu no has acomiadat aquella treballadora.
Clar. Dos dies, una nit. És aquesta pel·lícula que justament posa de relleu aquest debat entre què s'ha de fer o com s'ha de fer o què suposa prendre decisions com aquestes.
O a què ens obliguen.
A què ens obliguen.
A decidir.
Qui es renta les mans i per què?
I tant,
també.
I tant.
Doncs, com sempre, un plaer reflexionar sobre aquests dilemes quotidians en temps de crisis econòmiques com les que també es podrien plantejar ara. Moltíssimes gràcies, Montse, que tinguis molt bona setmana.
Gràcies, Noemí.
La primera pedra.
I això que sentíem ara és el tema Ai, mamà, de Rigoberta Bandini, que evidentment és la gran protagonista de dijous, un espectacle, el de Rigoberta, i tenim, com no, el Jordi Ramos aquí a Benidorm. Jordi, què, com es va viure
bon
això?
Dia.
Bon dia.
Bon dia, Noemí. Doncs mira, aquí estem a Benidorm. Ostres, fa molt bon temps aquí, eh?
Sí, no?
Sí, una caloreta. Que... No m'estranya que sigui ciutat de vacances per tantíssima gent, perquè el temps no té res a veure amb el de Barcelona.
Quin gust, tu, quin gust. Encara te n'aniràs a banyar a la platja, Jordi, que ja et veig.
No sé, no soc gaire de platja. Tampoc em donen gaire temps, eh? Perquè aquí les gales, l'estrès, premsa, l'atenció, és important, eh? I a més, ostres, es respira un clima que déu-n'hi-do. No sé si has estat seguint o no com ha anat tota aquesta setmana.
No, home, és que això ha sigut un bombazo, és a dir, no hi ha res més que Benidorm Fest, fins i tot a les tertúlies de política es parla del Benidorm Fest i sobretot d'aquest tema que estava dient ara, perquè l'actuació va ser espectacular, no, dijous?
Ostres, lo de la Rigoberta Bandini va ser una catarsi. Ella va dir que fins i tot li havien dit gent que havia plorat i que això era el que ella volia, i de fet a casa sí que hi ha gent que ho va sentir més o menys malament, però els que estàvem aquí al pavelló de l'illa de Benidorm realment ens vam quedar impressionats amb els crits de la gent, amb com la vitorejaven, amb com es posaven dempeus, amb com l'aplaudien. Vull dir que va ser una cosa absolutament espectacular.
No estem convençuts.
Però escolta'm una cosa,
sí, digue'm.
Noemí,
digue'm.
Aquesta nit és la gran final. Avui sí? És quan es decideix la cançó que representarà Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió.
Sí senyor.
I aquesta no et puc anunciar una cosa, i és que tenim aquí una convidada luxe, que és la directora de comunicació de Ràdio Televisió Espanyola, Maria Izaguirre, que també portaveu de Televisió Espanyola, que no oblidem que són els màxims responsables de la representació d'Espanya al Festival d'Eurovisió. Si ens sembla, parlem amb ella.
I tant, tot teu.
Buenos días, Maria.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Esta noche tenemos la gran final del Benidorm Fest. ¿Cómo se prepara?
Bueno, pues llevamos preparándola muchísimo tiempo, ¿no? Pero tenemos 8 canciones, solo puede quedar una, solamente uno de estos artistas podrá representar a nuestro país en Turín en mayo, y lo estás viviendo aquí con nosotros, ¿no? Esa grandísima ilusión que hay en Benidorm y en todo el país, ¿no? Estamos emocionados con lo que está pasando aquí, y creo que la audiencia que va a haber esta noche pues también va a ser un reflejo de esa expectación que hemos generado en el Benidorm Fest, que es el festival que quieres, el que tú quieres.
Te quería preguntar también, porque es evidente que la gente ha respondido, se enviaron 886 canciones para participar en el festival, en el Benidorm Fest. Había de todos los estilos, había también tanxugueiras, barriendo para casa. ¿Te consta que hubieran también canciones en catalán?
Había alguna, o sea, no entera en catalán, pero había alguna que tenía algún trozo en catalán, ¿no? Bueno, yo creo que esta edición se ha diferenciado precisamente por la diversidad, ¿no? Diversidad a todos los niveles, ¿no? También el del idioma, tenemos efectivamente esta canción en gallego, y lo que se formó fue un comité de expertos que dividieron las canciones presentadas, se escucharon y con unos criterios un poco de recoger, ¿no? Toda esa diversidad, todos esos estilos, todas esas maneras diferentes de entender la música, se hizo una preselección que realmente creo que ha sido bastante acertada y que nos ha llevado a este punto del camino, ¿no? Que estemos hoy aquí preparándonos para esta grandísima final, donde las canciones que se han quedado fuera son buenas también. Yo lo estoy diciendo en todas las ruedas de prensa, todos los candidatos, todas las canciones son ganadoras.
Habiendo esta diversidad, esta apuesta que estáis haciendo, estoy seguro que el Benidorm Fest continuará. ¿Tú crees que Radio Televisión Española abre la puerta precisamente a que alguna vez la canción que representa a España en Eurovisión sea en catalán?
Bueno, sería estupendo, ¿no? Yo creo que todo puede pasar. Si algo hemos demostrado es que en Radio Televisión Española cualquier sueño es posible, y bueno, pues sería una estupendísima también noticia. Así que, oye, lo que podemos hacer desde aquí es un llamamiento para que el año que viene se presenten muchísimas canciones en catalán, y ojalá alguna sea la que el público pues elija, ¿no? Que al final son también los que tienen esa última palabra.
Fantástico. Muchísimas gracias, María, y felicidades una vez más y mucha suerte esta noche.
Os veo esta noche en la gran final.
Ja veus.
Escolta'm, fantàstic.
Noemí,
doncs, molt contents de
que... aquesta nit a la 1 de Televisió Espanyola, a les 10 del vespre, no ens ho podem perdre.
No, i tant, estarem molt pendents a veure què passa. Jo t'he de dir que em manifesto fan de la Rigoberta, eh? Ho he decidit, sí. Finalment. He passat els meus moments, però és que veient l'espectacle de dijous, mira, m'he posat de part d'ella.
Bueno, ho entenc perfectament, perquè ja et dic, és que allò va ser una experiència. Jo ho qualificaria com a art, de fet, perquè el que va crear ella és una cosa absolutament única, singular, compartida, i que ella mateixa va reconèixer que es va sentir com una deessa davant de tota la gent, com la vitorejava, com l'animava, com... Jo crec que va ser com una mica de simbiosi, no? Sí, ella sí. Es va créixer, però també va fer créixer els que estaven al davant.
Segur.
I espero que també els que estàveu a casa, perquè clar, ja et dic que el que vam viure al pavelló va ser... tota una experiència.
Ai, aquí està l'emoció d'aquesta nit, aquest vespre que sabrem a les 10 de la nit, com deies, a Televisió Espanyola i per internet també, qui vulgui ho pot seguir. Doncs escolta'm, Jordi.
Molt, estem tots pendents.
Exacte, doncs en parlarem i que vagi molt bé aquesta final. Disfruta-ho molt i, com dèiem,
perfecte.
Estarem pendents del que passi aquest vespre aquí, al Benidorm Fest. Moltíssimes gràcies, Jordi.
Estupendíssim, aquí estarem.
Adéu-siau.
A tu, Noemí. Adéu. Ens sentim aquest vespre.
Mama, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá. Por tantas todas las las manos.